Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Un home de 36 anys ha estat detingut a Santa Coloma de Gramenet per la policia espanyola acusat de radicalització jihadista i vinculació amb la Daesh. Segons la investigació, reclutava combatents per enviar a zones de conflicte i finançava les seves activitats amb la venda de productes falsificats. La detenció es va dur a terme el dilluns en una operació coordinada pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional a Escorcolls en diferents punts de Barcelona. Després de declarar davant del jutge, ha ingressat a presó provisional. I encara ara les autoritats treballen en l'accident d'un autocar que ha sortit de la via a la C33 a Mollet del Vallès mentre es dirigia a Vic. En aquests moments s'estan realitzant les tasques d'extracció de l'autocar. En el vehicle hi viatjaven 45 persones i el SEMAT és un total de 16 afectats, 15 en estat lleu, 6 dels quals han estat traslladats a diferents CUAP mentre que la resta han estat donats d'alta in situ. A banda, també una altra persona en estat menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mollet. Pel que fa a l'afectació a la via, encara ara continua un carril tallat. I també dues persones han mort atropellades a les carreteres catalanes en menys de 12 hores. Aquest matí un camió ha atropellat mortalment un home que caminava per la Nacional 240 a Lleida, al Segrià. Els Mossos han rebut l'avís prop de 6:45 del matí i encara ara s'investiguen les causes d'aquest accident. També ahir al vespre una dona de 45 anys i veïna de Manresa va morir atropellada per dos turismes a la C16 a Sant Fruitós del Bages. Amb aquestes víctimes ja són 35 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'aeroport del Prat preveu cancel·lar avui els 19 vols programats amb Heathrow a causa del tancament de l'aeroport londinenc per un incendi en una subestació elèctrica aquesta passada nit. Aena no descarta més anul·lacions durant aquesta jornada. I diverses plataformes d'usuaris del transport públic han convocat una mobilització demà a tot Catalunya per denunciar el servei deficient de Rodalies aquests darrers dies. Les entitats critiquen la manca d'accessibilitat i l'eficiència del sistema que provoca retards constants. La mobilització busca visibilitzar els problemes quotidians d'aquests usuaris i pressionar les autoritats perquè prenguin mesures urgents. I en esports, a l'Eurolliga, el Barça juga aquest vespre la 30a jornada amb l'objectiu de seguir escalant posicions a la classificació. Els blaugranes reben el Zalgiris al Palau a partir de 9:15 del vespre. Els de Joan Peñarroya, ara mateix en jocs del play-in, buscaran un tercer triomf consecutiu. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada ben passada per aigua, s'esperen xàfecs intensos i possibles tempestes o calamarsades que vindran des de l'Aragó. A la tarda, això sí, sí que s'obriran clarianes, però la pluja es concentrarà al Terç Nord.
Sobre por qué cuando se nos dice aquí que votemos sobre una cuestión relativa a la memoria histórica, votamos una cosa o votamos otra, ¿no? Para explicar eso, porque requiere de explicación, ¿no? Porque verlo en bruto y tal, no le digo que usted lo haga, ¿eh? Pero verlo en bruto pues no es correcto, ¿no? Entonces nos explicamos a veces en el tiempo que tenemos aquí corto para hacerlo. Pero iba en este sentido, de explicar el por qué nosotros no estamos de acuerdo con la normativa actual, una cuestión jurídica. Ha dicho usted que venía por una parte más personal, no por la parte jurídica, pero es que nosotros hicimos aquella intervención para explicarnos el por qué muchas veces no estamos de acuerdo en lo que se dirime en este pleno, porque no estamos de acuerdo con la redacción actual de la normativa sobre memoria histórica. ¿Por qué? Porque creemos que es relativa, no es absoluta. No es 100%, es parcial. Y en ese sentido es en el que nosotros, cuando alguien pues, nos hace referencia a eso, nos pronunciamos, ¿no? Y sobre todo lo que dije, que a lo mejor pues, a usted le pareció peor, fue que, pues, en cierto modo, nos molestó un poco que viniera una persona a solicitar nuestro compromiso democrático. ¿Por qué? Pues porque creo que a nosotros nadie nos puede echar en cara nuestra falta de compromiso democrático. Creo, a los que estamos aquí ocupando cargos públicos. Creo, yo lo creo de mí mismo y de todos los demás que están aquí sentados con un cargo público. Es por eso que no me pareció oportuno y se lo dije. Si a usted le pareció mal, pues yo lo siento. Sigo opinando lo mismo. No he cambiado de opinión. Y creo que no hace falta que alguien nos venga a nosotros a decir, después de lo que discutimos aquí, que dedicamos tantas horas durante los años que ejercemos un cargo público a discutir, y creo que discutimos todos en términos bastante democráticos como para que alguien venga a exigirnos nuestro compromiso democrático. Creo que estaba fuera de lugar, pero bueno, también creo que es fruto de una visión casi personal o de cuestiones personales de la persona que vino a solicitarlo, ¿eh? Porque creo que si lo miras objetivamente, pues no hacía falta. Pero bueno, y es en ese sentido que lo disculpo absolutamente y lo acepto. Con lo cual, además, es libre de venir aquí y decir lo que quiera, pero yo también soy libre de responder lo que quiera, ¿no? Como le dije a él. De todas maneras, gracias por su testimonio, y si quiere que profundicemos en las historias personales, en cualquier momento estoy a su disposición.
Gràcies. Breument, si li prego. De veritat?
Simplemente que yo aludía al término personal porque en realidad afecta a muchas personas la ley de memoria democrática. O sea, es un tema, sí, a lo mejor se sintió ofendido por aquello, pero es tan serio, es tan político. O sea, la política es un tema personal. Esto sería el final.
Moltes gràcies. No sé si entra al públic algú que vulgui formular alguna pregunta sobre algun tema que no s'hagi parlat en les preguntes anteriors. Si es pot atensar i també li aproparan un micròfon. Gràcies.
Hola, bona nit. Dic Maria Àngela Palacios i pertany a l'Associació de Veïns del Centre. Com que entenc que la senyora Paraire és via pública, és d'ella, li correspon, tinc dos coses per dir-li. Al senyor Alay, de Medio Ambiente, li vaig posar el dia 14 un e-mail i va reenviar-lo a via pública perquè és un problema que me l'han de resoldre. Jo, per favor, agrairia, perquè és un tema d'una restauració de la plaça Barcelona, que enviava una fotografia demostrativa. Això ja està. Clar, com que vostè se suposa que són servidors públics, han de contestar. Jo, el senyor Alay, sincerament, és un senyor que me contesta al dia següent, com qui diu. Els felicito. Els felicito per tenir un empleat tan fidel i una persona tan correcta, sincerament. Llavors, jo espero que vostè me solucione, per favor, la persona del seu departament, clar, que em digui sobre la foto el comentari que jo li demanava. Després, dos, normativa de Terrassa. Per part meva, representant a l'Associació Veïns del Centre, Veïns contra el Soroll, li vaig demanar en un ple la normativa de Terrassa, que jo ja porta cua, de l'any 2019, que jo tinc entès que va ser en aquest any. Hasta el 25 fan 6 anys. Vostè, en una visita, personalment pel carrer que la vaig veure, em va dir que lo tenia en el cajón. Bueno, jo entenc que en el cajón no és un sitio de tenerlo, que és qüestió de mirar-lo, qui sigui que la firmi, revisar-lo i el tècnic que sigui que li doni fil a l'agulla. Perquè, clar, 6 anys i com va la història, no sé si seran 7, 8 o més. Una cosa, si li dic, per favor, que això hauríem posar data, perquè 6 anys ja trobo que és molt, i posar, no dir el mes que ve, però en fi, no crec que sigui la normativa de Terrassa tan conflictiva. Li deixaré aquest paper perquè com que hi ha un decret que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de fer-la, que és el decret 209 del 2023, fet el 28 de novembre, pel que s'aprova el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Això té molt que veure l'accessibilitat amb el tema Terrassa, i llavors jo li pregaria directament que s'ho mirés això perquè està perfectament relacionat i crec que té molt que veure. I si vostè és tan amable, els dono les gràcies per deixar-me explicar totes les dues històries. I jo li deixo, per favor, això, senyora Pereira, perquè tingui vostè...
Gràcies, senyora Pereira, si li pot donar resposta.
Sí, senyora Palacios. Li agraeixo els comentaris... Ui, em sota això, volia... Li agraeixo els comentaris que ha fet. El Codi d'Accessibilitat, doncs, el tenim molt present, que es va aprovar. No sé si ha vist, doncs, que hi ha en algunes terrasses les hem separat de façana. Vull dir que a poc anem fent, aquí mateix a Rambla del Celler i altres llocs, des de via pública, i estem treballant per anar, i juntament també amb l'Oficina d'Accessibilitat i amb restauracions, anem treballant per poder anar, doncs, que les persones, evidentment, puguin caminar, que és el que volem. No recordo això que diu, de que li vaig dir que estava en el cajón. Jo del 19 al 23 he estat a l'oposició, vull dir que no he tingut... Jo del 19 al 23 no he tingut responsabilitats de govern i per tant no sé si li vaig dir això, no me'n recordo, però bueno, sí que és, ara actualment hi ha l'ordenança vigent, que és la que fa referència a la de sempre, val? Anàvem a revisar-la amb l'aparició del Codi d'Accessibilitat i és el que estem treballant. No recordo haver-li dit, però ja pot ser. Normalment me'n recordo del que dic, però jo també, per això li dic. No li discutiré, evidentment, si ho diu, doncs mira, li devia dir, però jo no estava al govern, llavors que ho sàpiga.
D'acord, gràcies. Vale.
Gràcies.
Alguna pregunta més de les persones que hi ha entre el públic? Una pregunta que sigui diferent. Si no, reprenem el ple. Doncs reprenem el ple amb el punt número 29, que seria la moció del grup municipal del PSC sobre la regulació dels lloguers de temporada i d'habitants. Presenta la moció la senyora Elena Vila.
Bé, sí, gràcies, alcalde. Avui presentem aquesta moció que, sens dubte, i ho repetirem les vegades que calgui, estem davant d'un problema que afecta la vida de moltes persones de Sant Cugat, i és aquesta manca d'habitatge assequible. En els darrers 5 anys, els lloguers de temporada s'han multiplicat per 10 a la nostra ciutat, convertint-se en una escletxa legal que massa sovint es fa servir per esquivar el topall de preus del lloguer en zones tensionades, com és el cas de la nostra. I això, com hem repetit en múltiples ocasions, no és una situació puntual ni un fet menor, és una pràctica que agreuja la crisi habitacional i que requereix d'una resposta decidida per part de totes les administracions. En aquest sentit, la llei 12/2003 pel dret a l'habitatge no regula específicament els lloguers de temporada i d'habitacions, deixant aquí un buit legal que permet aquest frau de llei. Per tant, és evident que necessitem una regulació clara i efectiva per evitar que aquest tipus de contractes doncs serveixin per reduir encara més l'oferta de lloguer assequible. Afegir també que som conscients que aquest no és un problema exclusiu de Sant Cugat. A Barcelona, per exemple, em consta que aquest debat ja s'ha produït i sabem que en el Congrés dels Diputats i Diputades també es discutirà. Per nosaltres, per tant, la millor solució passa per modificar la llei d'arrendaments urbans i el nostre grup parlamentari ja està treballant en aquesta línia, ja que cal que el Congrés reguli aquests contractes per tal que el mercat de lloguer deixi de ser un terreny fèrtil per als abusos i per l'especulació. Per acabar, també volem posar en valor que aquest no hauria de ser un debat de partits, sinó una qüestió que requereix d'un consens ampli. De fet, a Barcelona i també al Congrés, Esquerra Republicana ja ha votat a favor d'aquesta regulació, perquè parlem de regular i estem segurs que altres formacions que comparteixen la preocupació per l'accés a l'habitatge entendran la importància de prendre mesures en aquest sentit, perquè regular, al final, regular és intervenir al mercat i no és ordenar. Per això, també, el tercer punt de la nostra moció és clau. Nosaltres assumim la nostra responsabilitat i ens comprometem a treballar perquè aquesta regulació es faci efectiva. Els nostres diputats i diputades al Congrés ja estan impulsant la modificació de la LAU. Ara, doncs, creiem que és el moment que totes les forces polítiques preocupades realment per garantir el dret a l'habitatge s'assumin en aquesta reivindicació i traslladin aquest compromís a les institucions on tenen la representació. Per tant, des del PSC, com els deia, assumim la responsabilitat i fem la nostra part i esperem que aquest ple també estigui a l'altura i recordem doncs, que regular els lloguers de temporada i d'habitacions és garantir, per tant, un mercat de lloguer just i més accessible. Gràcies.
Gràcies. Com hi ha esmenes del govern, té la paraula el senyor Francesc Duc.
Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda, un altre cop. Companys del PSC, la veritat és que no ens deixen de sorprendre mai. Aquesta moció que han presentat és realment surrealista considerant la seva trajectòria en aquest tema. En primer lloc, just fa un mes, en aquest ple, en el ple passat, Esquerra Republicana i el Jovent Republicà precisament van presentar una moció, no local, sinó de fora, sobre la defensa del dret a l'habitatge més enllà de la feina que ja s'està fent des de Sant Cugat. Precisament, el segon acord es proposava literalment refermar el compromís municipal i instar els governs de Catalunya i de l'Estat per regular efectivament els lloguers de temporada i d'habitacions, per evitar-ne l'ús especulatiu i afavorir la contenció de preus. Se'n recorda, no?, que van votar vostès en aquesta moció? Doncs això, van votar en contra. I a més, la senyora Helena Vila, no només això, sinó que ens va acusar de manera brandada de que si érem a govern havíem de fer feina i que prou de presentar mocions. Doncs jo ara els dic el mateix. Estan al govern de la Generalitat, estan al govern d'Espanya i tenen la barra de demanar a aquest ajuntament que insti precisament els governs que vostès presideixen a que regulin de manera efectiva els lloguers de temporada. Doncs fent de la seva intervenció els dic el mateix. Treballin més i facin menys mocions. I permetin-me també un segon fer una mica d'història. El 2020, Catalunya aprova la primera llei de contenció de rendes i posta en marxa de l'índex de preus de referència en el govern del president Aragonès, amb els vots a favor d'Esquerra, Junts, Comuns i CUP, i vostès també hi van votar en contra. Va estar vigent, tot i així, fins al 2022, en el moment en què el Constitucional ho va tombar. Això sí, al cap d'un temps, el 2023, per tant, 3 anys després, a Madrid es va aprovar una llei per regular els preus. Una còpia que entenem simplificada i que, a més, actualment aplica només a aquelles comunitats autònomes que volen. L'abril del 2024, també Esquerra proposa al Parlament de Catalunya un decret llei per la regulació de lloguers de temporada i d'habitacions. Vostès, amb altres grups, no van deixar tramitar el decret llei. Molt coherent que ara ens presentin una moció dient el contrari. Qui s'ho creu, això? I per acabar, els recordo també que el desembre de 2023 aquest ple municipal ja va aprovar una moció que s'anomenava moció per l'estudi de fórmules per ordenar el lloguer de temporada a Sant Cugat del Vallès, que vostès també van votar en contra, i en la que ens proposaven el que fem fer el que ara ens demanen. És a dir, voten en contra i un temps després fan una moció demanant el mateix. Ja és ben curiós, no? La conclusió és que el PSC sempre arriba tard i malament. En relació a les meses presentades pel govern, l'objectiu és precisament buscar el màxim consens possible i per això hem incorporat els acords que ja vam aprovar el desembre del 2023. Seguir treballant per trobar fórmules que possibilitin ordenar el lloguer de temporada i d'habitacions i que tots els grups donin suport a aquesta moció es comprometin a traslladar aquests acords en la mesura de les seves responsabilitats polítiques, especialment aquells grups polítics que ostenten responsabilitats tant a Catalunya com a Espanya i en coordinació amb el govern municipal. Esperem que el PSC i la resta de grups de l'oposició entenguin l'objectiu de les esmenes proposades i aconseguim el consens necessari per aturar els lloguers temporals i d'habitacions i frenar així l'especulació. El tema és molt urgent. Moltes gràcies.
Gràcies. Per part d'En Comú Podem té la paraula el senyor Ramon Gutiérrez.
Bé, moltes gràcies. Bé, des del nostre grup municipal volem començar reconeixent la importància del debat sobre la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, una problemàtica que afecta molt directament a la nostra ciutat i especialment entre els joves. Considerem que aquesta moció aborda una qüestió que és urgent i és necessària, la multiplicació dels lloguers de temporada, l'ús fraudulent que massa sovint se'n fa per esquivar la regulació de preus, que estan tensionant encara més l'habitatge de la ciutat. Instar institucions competents a actuar amb celeritat és imprescindible i en aquest sentit doncs, donem la benvinguda al PSC en el bàndol de la regulació dels lloguers de temporada. Ens abstindrem a les esmenes presentades pel govern perquè reconeixem que les esmenes aporten continuïtat a acords ja adoptats com els de desembre de 2023, on sí, nosaltres també vam votar en contra d'aquella moció, bàsicament perquè s'aprovam unes esmenes que rebaixaven completament la moció original de la CUP. No podem permetre que el compromís polític quedi encallat en processos de llarg recorregut quan la realitat demana solucions immediates. Per això defensem la necessitat de mantenir el focus en l'objectiu principal, que és avançar cap a una regulació efectiva, regulació, no ordenació, que garanteixi el dret a l'habitatge i eviti pràctiques abusives. Aquesta moció, si s'aprovés sense aquestes esmenes, aniria en aquesta direcció i cal que l'Ajuntament sigui proactiu i exigent en la defensa dels interessos dels nostres veïns i veïnes. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Muchas gracias. Bien, los alquileres de temporada y de habitaciones aumentan cada día que pasa, en parte por el aumento de precios de los alquileres residenciales y por la falta de oferta en el mercado de la vivienda. Pero no podemos abordar un problema sin ir a sus causas. Existe un auge en el fraude en algunos contratos formalizados en arrendamientos de temporada para poder evitar las limitaciones de precios de alquiler tradicional. Pero también hay que hablar de un grave problema de inseguridad jurídica y de sobreregulación en el contrato de arrendamiento residencial. ¿Qué es lo que tendremos si se llevan a cabo las propuestas de esta moción? Pues más sobreregulación y la retirada por parte de los pequeños propietarios de sus viviendas del mercado del alquiler, hundiendo aún más la oferta. Estamos ante un grave problema, el del acceso a la vivienda, que parece que no saben o no quieren afrontar. Cada medida que toman o proponen es para empeorar la situación, hundir la oferta y perjudicar a quienes quieren acceder a una vivienda en régimen de compra o de alquiler y a los pequeños propietarios que quieren poner su piso en el mercado con las debidas garantías y seguridad. Para empezar, deberíamos empezar por derogar la fracasada Ley 12/2023, facilitar y dotar de seguridad jurídica a los pequeños propietarios para que puedan ofertar su vivienda y así conseguir que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. No podemos apoyar la mera propaganda. Queremos solucionar el problema con medidas eficaces, dar seguridad a los propietarios y acceso a una vivienda digna a todos los españoles. Muchas gracias.
Gràcies. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies, bon vespre. Bé, a veure, aquesta moció evidentment ve a sanificar una preocupació en relació a la qüestió de l'habitatge. N'hem parlat, de fet, avui en diferents ocasions des de diferents temes o àmbits. Però, bueno, no sé, jo és una cosa que hem dit més d'una ocasió al PSC, no només aquí, sinó també a nivell català o inclús podríem dir-ho a nivell de govern de l'Estat, no? O sigui, hi ha molta retòrica en tant en quant a la preocupació que es mostra sobre la crisi habitacional, però a l'hora de la veritat les propostes que hi ha no van al moll de l'os o no resolen la qüestió, i per això de fet tenim el nínxol de mercat que són els lloguers de temporada. És a dir, jo entenc que governar un estat com l'estat espanyol i haver d'atendre les necessitats dels grans poders que potser no es poden mencionar i no són tan democràtics pot ser molt difícil, però el que no podem fer és regulacions a mitges que després el que fan és precisament generar efectes contraris, no? Això ho hem vist amb les modificacions de llei per l'habitatge a nivell estatal i veient que no hi ha forma efectiva d'abordar-ho des de la seva perspectiva. En tot cas, podríem compartir algun de l'argumentari del context que plantejàvem, però és veritat que l'acord primer també parla d'instar el govern municipal a refermar la voluntat que a Sant Cugat del Vallès compti amb una regulació efectiva dels lloguers de temporada i d'habitacions. Clar, són acords que al final que no, al nostre parer no comprometen massa, són molt eteris, i podríem estar d'acord amb la idea de regulació i en contra de l'esmena que planteja el govern sobre canviar ordenació per regulació, perquè sigui, aquí sí que entenem que la qüestió va de regular, perquè és molt més profunda en termes legals i administratius i jurídics que no pas ordenar, no? Però bueno, en tot cas, jo crec que aquest debat s'emmarca una qüestió més àmplia. Han sortit diferents punyals, no?, una mica, escenificant com els diferents partits s'han posicionat al voltant d'aquesta qüestió els darrers anys. En aquest sentit, compartiria alguns dels que menciona l'Esquerra. Vull dir, és molt curiós plantejar instar altres instàncies on un està manant des de fa molts anys. Vull dir, al final, deixi'm que li digui així, però el govern de Pedro Sánchez ha tingut molts anys per regular efectivament el dret a l'habitatge. La LAU, celebro que estigui mirant-la ara, però la LAU fa molts anys que haguéssim hagut de tornar a desliberalitzar aquesta llei, perquè per sort vam passar dels 3 i 5 anys als 5 i a 7 anys, però és que hauríem d'anar una mica més enrere, perquè a més cíclics són els contractes, més capacitat té el mercat de generar noves rendes a ingressar a través dels contractes de lloguer. És que això no cal que hi hagi una crisi social, cal posar-s'hi i punt. També caldria abordar el règim de la propietat, no? Perquè al final el que aquí passa és que no podem permetre, o no podem seguir permetent, que hi hagi que continuï acaparant propietat immobiliària mentre la resta ens quedem doncs, a mercè i a expenses de rendistes, no? O sigui, ara mateix el llogater o la llogatera és com el col·lectiu, els col·lectius més indefensos en relació a l'accés a l'habitatge. No? No sé, són moltes les qüestions que ens deixen una mica sobtats en relació a aquesta moció, i alhora les esmenes és com que venen a rescatar una mena de consens a una moció que vam presentar nosaltres, quasi, ara ja farà quasi un any i mig, i en part alhora ens sembla com bé, perquè veiem, bueno, se'n recorden d'aquella moció, que tampoc és que s'hagi tirat endavant massa cosa, jo entenc que és complicat fer-ho des d'un ajuntament, però també hi havia un acord que parlava de fer una campanya proactiva de defensa dels drets dels llogaters, és a dir, tota una sèrie de coses que sí pot fer un ajuntament amb l'oficina local d'habitatge, o sigui, hi ha una sèrie de coses que jo crec que sí que s'haguessin pogut tirar endavant i no s'ha fet, no? En tot cas, nosaltres amb aquest context pensàvem votar en contra de la moció i de les esmenes, doncs encara ara mateix estic en dubte entre una abstenció i veure si donem la sorpresa, però bé. Esto, gracias.
Gràcies per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua.
Gràcies. Abans, una prèvia al senyor Marcos Simarro, agrair-li la classe magistral que ens acaba de fer de què és realment el comunisme. Avui he fet vostè una explicació espectacular. Mirin, com ja hem dit en diverses ocasions, el problema de l'habitatge a Espanya ve donat per una gran manca d'oferta. Un problema que en 7 anys de govern del Partit Socialista i els partits que el recolzen no s'ha abordat de manera efectiva. Els visats d'obra, per posar un exemple, han passat de 350.000 l'any 2006 a uns 50.000 durant els darrers 15 anys. I l'habitatge públic a Espanya ha disminuït un 90% en els últims 12 anys. A més, la creació de noves llars es manté al voltant dels 250.000 habitatges anuals, molt lluny de cobrir la demanda existent. Les lleis excessivament restrictives, tant en les traves administratives com en la limitació del dret a la propietat privada, la condescendència amb el fenomen de l'ocupació i els inquiocupes han provocat la situació actual. A més, la fallida llei de l'habitatge, que no ha abordat adequadament la regulació dels lloguers de temporada i habitacions, ha empès molts propietaris a refugiar-se en aquestes opcions per no veure els seus drets i interessos perjudicats. Aquesta situació és una conseqüència directa de la desastrosa política d'habitatge dels últims anys, que ha generat una gran inseguretat jurídica al voltant dels habitatges, agreujant el problema i dificultant que tota una generació pugui independitzar-se i començar el seu projecte de vida autònom.
I escolta, centenari de l'històric moment en què Strauss va dirigir la banda a la plaça de Sant Jaume amb Mort i Transfiguració.
Entrades a auditori.cat.
Contenció de rendes, de les quals tant es vanagloriaven, són directament responsables de la crisi actual del mercat d'habitatge. I com ja els vam advertir en diverses ocasions, un any després de la declaració de zones tensionades a Catalunya, constatem el que ja dèiem que passaria. Hem perdut 40.000 habitatges de lloguer i el nombre de contractes de lloguer en els tres primers trimestres des de la regulació s'han reduït en un 17% a la ciutat de Barcelona, per posar-los un exemple. Així, per cada pis disponible a Catalunya, el nombre d'interessats ha passat de 61 a 331. I això és directament conseqüència de les polítiques progressistes de l'esquerra que han promès solucionar els problemes d'habitatge, però han acabat empitjorant la situació. Aquestes polítiques no només han fallat en la seva intenció inicial, sinó que han contribuït a una major escassetat d'habitatges i un increment dels preus, que és el que realment està afectant les famílies i joves que necessiten accedir a un habitatge digne. Per tant, ens trobem en una situació on la política d'habitatge impulsada des de l'esquerra no ha funcionat, generant més problemes que solucions. És hora de canviar de rumb.
O fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra. Per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell.
Bon dia i bon divendres 21 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 21 de març, avui amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol, és veritat, a la primera masculina, però sí a la Lliga F, per exemple, amb un Barça-Madrid, diumenge al migdia a Montjuïc. També tenim Copa de la Reina de bàsquet, amb l'Uni Girona ja a semifinals, i Copa d'Espanya de futbol sala amb el derbi aquesta nit entre Barça i Indústries per tancar els quarts de final. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça jugarà dijous que ve contra Osasuna, malgrat els recursos presentats a la Lliga dels dos equips.
El comitè de competició va desestimar les al·legacions dels dos equips, que no podran comptar amb els jugadors internacionals que juguen fora d'Europa. Barça i Osasuna recuperaran dijous que ve, 27 de març, el partit pendent de la 27a jornada de la Lliga. Per part blaugrana, Flick no podrà comptar probablement ni amb Rafinha ni amb Araujo, que juguen amb el Brasil i amb l'Uruguai respectivament la matinada de dimarts a dimecres.
Aquest Barça-Osasuna jugarà a Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys, així com la resta de la temporada, com a local per al primer equip masculí blaugrana.
El club va fer oficial ahir que acabarà la temporada a Montjuïc i que, per tant, el trasllat al nou Spotify Camp Nou no es durà a terme fins al curs vinent. La directiva blaugrana confiava en un retorn al nou estadi el novembre passat, coincidint amb la celebració del 125è aniversari del club, però els terminis de les obres no es van complir. Finalment, l'entitat ha decidit mantenir-se a l'estadi olímpic fins al maig i, per tant, completarà la segona temporada consecutiva jugant com a local a Montjuïc.
Tornant als partits de seleccions, ahir va jugar la selecció espanyola, amb un ensurt, per cert, per a Pau Cubarsí.
Sí, el jove central del Barça va ser un dels quatre catalans titulars ahir en l'empat a dos contra els Països Baixos en l'anada dels quarts de final de la Nations League, però va haver de ser substituït amb molèsties al turmell. El seleccionador estatal, Luis de la Fuente, va descartar una lesió greu i fins i tot pensa que podria jugar en el partit de tornada aquest diumenge a València.
Tot i això, de la Fuente ha convocat un altre central per precaució, un altre català, en aquest cas Mario Gila, jugador de la Lazio.
A banda de Cubarsí, també van sortir d'inici ahir Marco Corella, a més dels blaugranes Lamin Yamal i Dani Olmo, que va ser substituït a la segona meitat per un altre jugador del Barça, per Pedri, per part neerlandès. Va jugar 74 minuts al migcampista Frenkie de Jong.
També va jugar ahir 90 minuts un altre blaugrana, Jules Koundé.
El defensa francès va completar el partit en la derrota de la seva selecció contra Croàcia per 2-0. Rafinha va tornar a ser clau per ajudar el Brasil amb un gol de penal i una assistència per guanyar 2-1 a Colòmbia. Avui és el torn de 5 jugadors més. Del Barça, Lewandowski amb Polònia, Gerard Martín, Pablo Torre i Fermín amb la sub-21 de la selecció espanyola i Araujo amb l'Uruguai.
Per part del Girona, 90 minuts també ahir per Víctor Sigankov.
L'extrem ucraïnès va jugar tot el partit en la victòria del seu equip contra Bèlgica per 3-1. Avui jugarà el veneçolà i Ángel Herrera, que s'enfronta en partit de classificació per al Mundial contra l'Equador. Demà serà el torn de la República Txeca amb un jugador del Girona, Kregi, i un de l'Espanyol, Àlex Kral, que s'enfronten a les Illes Feroe. També demà jugarà el davanter del conjunt gironí, Bojan Miopski, que defensarà la samarreta de la seva selecció, Macedònia del Nord, contra el Liechtenstein. A l'Espanyol, a banda de Kral, jo avui jugo al lateral nascut a l'Hospitalet, Omar El Hilali, amb el Marroc contra Níger. L'Albània de Kumbuya s'enfronta avui a Anglaterra.
Omar El Hilali, que podria votar avui mateix amb la selecció del Marroc en la seva primera convocatòria. Encara en clau Girona, un altre extrem, Variant Hill, es perdrà finalment el que queda de temporada.
L'andalús haurà de passar per quiròfan per operar-se del lligament del genoll i s'estarà entre 4 i 5 mesos de baixa.
En categoria femenina, aquest cap de setmana sí que tenim Lliga F.
El primer català en jugar serà el Llevant Badalona, que demà rep el quart classificat, l'Atlètic Club de Bilbao, a les 4 de la tarda. També juga demà i a casa l'Espanyol, que rep a la Ciutat Esportiva Dani Jarque al Llevant, rival directe en la lluita per la permanència. Diumenge al migdia el Barça rebrà Montjuïc al Reial Madrid amb l'objectiu de sentenciar la Lliga, augmentant l'avantatge amb el segon classificat, el conjunt blanc, que ara mateix és a 7 punts.
I un últim punt de futbol. Avui obre la jornada la primera federació masculina, el partit del Barça Atlètic.
El filial blaugrana, CUE, a 8 punts de la permanència, visita l'Ezama per enfrontar-se a un altre filial, en aquest cas el de l'Atlètic Club de Bilbao. El partit començarà a 8:45 del vespre.
En bàsquet, el Barça rep avui els Žalgiris Kaunas de Lituània a la 30a jornada d'Eurolliga masculina.
La competició comença a arribar al tram decisiu i els partits al Palau seran clau perquè els blaugranes classifiquin directament per als quarts de final o hagin de jugar al play-in. En cas de guanyar avui, el Barça, que encadena dues bones victòries, es tornaria a ficar entre els 6 primers. El duel arrencarà també a 8:45 del vespre.
I en categoria femenina, encara en bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals de la Copa de la Reina.
Les gironines van suar de valent per superar ahir el Guernica per 71-68 en el primer partit dels quarts de final d'una competició que es disputa a Saragossa. L'altre duel de quarts disputat ahir, el Jairis, dirigit pel català Bernat Canut, va donar la sorpresa, eliminant el València. Murcianes i gironines s'enfrontaran demà a 3:15 de la tarda a la primera semifinal. Avui es juguen els altres dos partits de quarts, el Perfumerías Avenida Movistar Estudiantes a 6:15 i l'Espart Gran Canària contra l'anfitrió, el Casademont Saragossa, a les 8.
En futbol sala avui tenim derbi, un Barça Indústries per tancar els quarts de final de la Copa d'Espanya.
Blaugranes i colomencs s'enfronten en l'últim partit de quarts de final, avui a 9:45 de la nit. Qui guanyi s'enfrontarà demà a semifinals al vencedor del Peñíscola Cartagena, que juga avui. Ja tenim definida l'altra semifinal, que la jugaran l'Inter Movistar i el Palma.
En hoquei patins, Palau Solità i Plegamans acollirà la Final Four de la Champions femenina.
L'únic representant català d'aquesta final a 4, el Palau, serà l'anfitrió de la fase, que es disputarà el 26 i el 27 d'abril al pavelló Maria Víctor de la localitat vallesana. La primera semifinal la jugaran Telecable Gijón i Sneca Fraga dissabte 26 a la 1 del migdia, mentre que el Palau s'enfrontarà al Benfica a partir de 4:45 del vespre. La final es jugarà diumenge a la 1.
Per cert, aquesta tarda a les 5 tindrà lloc el sorteig de la Copa de la Reina d'hoquei patins, que es disputa també al Vallès Occidental, a la Cerdanyola en aquest cas, on es jugarà aquesta competició entre el 12 i el 15 de juny. En waterpolo, hoquei i natació Sabadell ja és a semifinals de l'Eurocup masculina.
Sí, els vallesans jugaran aquestes semifinals de la competició per segon any consecutiu, tot i perdre ahir 14-9 a la piscina del Primorac Cotor Montnegrí, fent bons els 8 gols de renda de l'anada, Sabadell.
I un dia punt en atletisme, Esther Guerrero es classifica per a la final dels 1.500 al Mundial de Pista Coberta de Nanquín, a la Xina.
La migfundista de Banyoles ha segellat el bitllet per a la final, que tindrà lloc diumenge al migdia, quedant en tercera posició a la segona sèrie de la prova.
I com cada divendres hem de tornar a repassar les retransmissions esportives de la xarxa d'aquest cap de setmana, demà dissabte, Pau, tindrem futbol, patinatge artístic, handbol i bàsquet.
Sí, a les 4:05 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV el partit del líder de la Lliga Elite de Futbol, la Unió Esportiva Vic, que visita el camp del tercer classificat, el Club de Futbol Vilanova i la Geltrú. Des d'un 4:15 de la tarda, el millor patinatge artístic del món arriba a la xarxa Més amb el Campionat de Catalunya, que a partir de les 6:10 també es podrà veure a l'Enjoc TV. A les 6, a la xarxa Més, amb BOTV, el millor en vol amb el partit del CAC 7 Balomano Granollers de la Lliga Guerreres contra el Club Balomano Morvedre, valencià. I, finalment, a les 7, bàsquet de Lliga Femenina 2 amb el duel entre el Robles Lleida i el Club Bàsquet Terra Alfàs, Delfín Natura, a la plataforma de streaming amb la col·laboració de Lleida TV.
Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol, més patinatge artístic, però també rugbi i tennis.
Des d'un 11:15 del matí a la xarxa Més amb TV Badalona es podran seguir les finals de la 28a edició del torneig internacional Audax Open Badalona de tennis. Doble ració de futbol al migdia, a les 12 ja en exclusiva la plataforma de streaming Running, derbi barceloní del grup 2 de Primera Catalana entre el Martinenc i el Júpiter. I a dos quarts d'una, l'Enjoc TV, segona federació femenina, amb el duel entre els dos catalans de la categoria, la Fundació Unió Esportiva Cornellà i el Club Esportiu Europa. També a les 12 del migdia i també a la xarxa Més arrencarà el partit de la divisió d'honor masculina de rugbi entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Recoletas Burgos Caja Rural. I per rematar-ho, a les 4 i 10 de la tarda a l'Enjoc TV, la jornada de diumenge del Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic. Ladies and gentlemen,
divendres 21 de març, 10 minuts passen ja de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana no tenim jornada de Lliga la primera masculina perquè tenim partits de seleccions. Ahir va jugar la selecció espanyola l'anada dels quarts de final de la Nations League contra els Països Baixos, amb empat a 2 a una eliminatòria que es decidirà diumenge a Mestalla, a València. Van ser titulars Lamine Yamal, Pedri i Pau Cubarsí, que va haver de ser substituït, per cert, amb molestes del turmell, tot i que des dels serveis mèdics ja han descartat que sigui una lesió greu, i fins i tot viatjarà a València amb el combinat estatal. En parlava ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Anda con una molestia, no parece nada serio, de hecho creemos que va a estar en condiciones para el domingo, pero en previsión de que no se pueda recuperar, vamos a incorporar a Benita en Mario Gila, que se incorpora mañana, y bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Tiene también un golpe muy, muy fuerte Robin, e insisto, en previsión de que pudiera surgir algún contratiempo, pues vamos a cubrirnos las espaldas y asegurar esa demarcación.
Robin Lenormand, que també va rebre un cop, com dèiem, l'altre central ahir titular, i, com dèiem, com sentíem, De La Fuente ha convocat un altre central, en aquest cas també català, Mario Gila, jugador de la Lazio. També va ser titular ahir el català del Chelsea, Marc Cucurella, mentre que la segona meitat va entrar Dani Olmo substituint a Pedri. Per part neerlandesa va sortir d'inici també Frenkie de Jong, que va jugar 74 minuts. Espanya, Països Baixos, com dèiem, es tornen a enfrontar diumenge en categoria, en aquest cas, en la tornada d'aquests quarts de final de la Nations League, amb la prèvia a aquesta Final Four. I en categoria femenina, ara sí, tenim jornada de Lliga F. El primer dels catalans en entrar en acció és el Llevant Badalona, que rep demà a les 4 a l'Atlètic Club de Bilbao, el quart classificat. També demà a dos quarts de 7, en aquest cas, juga l'Espanyol, que té un partit clau a casa contra un rival directe en la lluita per evitar el descens. El Llevant, equip que té just per sota, amb un punt menys. En parlava l'entrenadora perica Sara Monforte.
Falta fer un gol més que el rival, no? I la resta, la veritat que les sensacions són boníssimes, que el rendiment està sent molt bo. En altres jornades més enrere sí que és veritat que no teníem tantes arribades, que ho parlàvem, que era difícil marcar gol perquè és que no creiàvem ni ocasions. Crec que ara és al revés, l'equip està en el moment en el que més ocasions està tenint i ara pues bueno, ens falta materialitzar aquestes situacions i estic convençuda que serà aquest cap de setmana.
Demà a dos quarts de set de la tarda aquest Espanyol Llevant i diumenge torn per al Barça, que rep de forma excepcional l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc al Real Madrid, segon classificat a 7 punts de les blaugranes, que volen pràcticament sentenciar la Lliga F abans de segellar la classificació també per a les semifinals de la Champions femenina dijous de la setmana que ve contra el Wolfsburg. I encara en futbol, tornant a la categoria masculina, avui obre la jornada 29, en aquest cas de la primera federació, el partit del Barça Atlètic, que visita l'Ezama per enfrontar-se al filial de l'Atlètic Club de Bilbao. Els blaugranes continuen coers, a 8 punts de la permanència ja, i per tant necessiten començar a sumar de 3 en 3 per sortir d'aquesta zona perillosa. L'entrenador del Barça Atlètic, Sergi Milà, parlava d'aquest Bilbao Atlètic.
Penso que serà un partit diferent als últims enfrontaments que hem tingut en Lliga. És un filial que intenta també ser protagonista en la pilota, amb jugadors de qualitat, jugadors de la casa, en un camp que evidentment estarà en molt bones condicions per poder jugar, un camp que estarà ràpid i un equip que intenta també fer-se amo de la posició de la pilota. Crec que aquí hi haurà un enfrontament d'estils relativament semblants, no? Nosaltres hem d'intentar també fer-nos amb la possessió, ser dominadors, intentar que el partit vagi com nosaltres volem i sabem que en alguns moments ens tocarà també jugar sense pilota i intentar també dominar el partit des de la recuperació.
Avui a dos quarts de nou de l'espre aquest Bilbao Atlètic Barça Atlètic. El Nàstic és tercer i es vol consolidar en la zona de play-off. Juga demà a les 7 al camp del Zamora. I a la segona federació masculina demà tenim dos partits en presència catalana, grup 3, tots dos en la lluita per entrar al play-off. A les 6 s'enfronten els filials del València i de l'Espanyol, que marquen ara mateix les places de promoció separats per només 2 punts, amb els blanquiblaus per sobre, són quarts. Hi ha 2 punts del filial valencianista, el cinquè, i trobem el Sabadell, que ve de golejar l'Alzira i que vol seguir amb una bona dinàmica demà al migdia al camp d'un altre filial, el de l'Elx. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Una circumstància que podria ser definitiva en funció de la resta de marcadors del cap de setmana. Però, en tot cas, tot passa perquè l'equip de David Movilla, després de les victòries a Olot i contra l'Alzira, encadeni el tercer triomf i ho faci al camp d'un rival directe. I, a més, el tècnic es manté en el seu discurs de no donar-li ara mateix importància a la classificació.
Trato de ser congruente. Creo que la clasificación es importante el 4 de mayo y las dos, tres semanas previas a terminar veremos dónde estaremos posicionados, a ver qué necesitamos o a ver a qué podemos optar, ¿vale? Ahora no, ni hago cuentas, ni hago números, ni miro el siguiente partido como lo hacía hace tres semanas.
Ostrell hauria de ser la gran novetat a la convocatòria, però Jan Molina i José Ortega continuaran sent baixa. Trapero és dubte seriós i Miguelete està sancionat. Amb l'arbitratge del saragossà Rafael Cenis Martínez, el xiulet inicial serà demà a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. En bàsquet avui tenim Eurolliga masculina al Palau Blaugrana amb un Barça Žalgiris que ja pot començar a ser decisiu de cara a la classificació per al play-off i també per al play-in. Els blaugranes volen seguir entre els sis primers per passar directe a quarts i per fer-ho hauran d'estar obligats pràcticament a guanyar els partits de casa, començant per avui mateix contra el conjunt lituà, que està a només dues victòries de l'equip de Peñarroya. El tècnic Agarenc assegura a la breve que l'equip arriba en un bon moment.
Jo crec que després de l'aturada de la Copa el nivell de l'equip és bo tant en quant a resultats com a lloc, tot i que evidentment hem perdut algun partit, però n'hem guanyat més dels que, bastant més dels que hem perdut. És que no podem pensar gaire més enllà, perquè és que ara tot el que ve sempre serà important, són partits ja que comencen a definir posicions a la taula classificatòria i del que es tracta és d'entrenar poc però bé, de mantindre la salut dels jugadors i de mantindre la tensió competitiva i anar a petits detalls. Ara ja no és moment tampoc de fer gaires excessos.
Avui a dos quarts de nou de vespre aquest Barça és el Guiris de Kaunas i en categoria femenina aquest cap de setmana no hi ha lliga perquè es disputa a Saragossa la Copa de la Reina. L'únic representant català, l'Esparta Girona, ja és a semifinals. Les gironines van superar ahir patint, això sí, el Guernica en el primer partit de quarts que van acabar guanyant 71-68. La gran sorpresa es va produir en l'altre partit de quarts. El Jairis, dirigit pel català Bernat Canut, va eliminar el València i serà, per tant, el rival de l'Uni a les semifinals de demà a dos quarts de tres de la tarda. I també demà podrem seguir a la xarxa més amb Lleida TV el partit de la Lliga Femenina 2 del Robles Lleida que rep el Ter Alfàs d'Alacant a partir de les 7 de la tarda. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Robles Lleida es troba immers en una dinàmica negativa amb tres derrotes consecutives. Cert és que s'han sumat alguna d'elles contra equips de la zona alta de la classificació. Una dinàmica que ha deixat el conjunt lletà en zona de ningú, sense opcions per mirar les posicions altes de la classificació i tenint la salvació a toca. Amb la voluntat de sortir d'aquestes dinàmiques de derrotes i buscant una victòria que li permeti al Robles Lleida viure tranquil les poques jornades que queden, les jugadores lleidatanes afronten la cita d'aquest dissabte amb la voluntat de torna al camí de la victòria. En parlava l'entrenador Rubén Petrus.
Bueno, jo crec que al final elles estan en una situació més crítica que nosaltres, no?, per sortir d'allí baix, però bueno, és veritat que nosaltres volem sumar aquesta última victòria que, bueno, aquí a casa, no?, que ens torni a tenir el camí de la victòria, que al final pues, tot és més meravellós quan guanyes, no?, i poder estar pues, ja del tot tranquil·les en quant a aquest final de temporada, no? Aquests últims 5 partits que comptem aquell i els següents últims 4, no?
A davant tindran a un Ter Alfàs que ocupa la penúltima posició amb 4 victòries, el Robles Lleida 7 amb 9 triomfs, el partit a l'Espai Fruita Barris Nord demà a les 7 de la tarda.
En futbol sala hi va arrencar la Copa d'Espanya, que reuneix aquest cap de setmana a Múrcia els 8 millors equips de la primera volta de la Lliga, la primera masculina. Ja tenim la semifinal definida, la primera, que enfrontarà Movistar Inter, que ahir va eliminar el Jaén, i el Palma, que es va desfer de l'anfitrió, del Pozo. Avui tenim els altres dos partits de quarts, amb el derbi català, el que més ens interessa, entre Barça i Indústries a Santa Coloma, que tancarà la jornada d'avui, a un quart de 10 de la nit. A priori, els blaugranes són favorits, després de la golejada de l'últim enfrontament directe, en aquest cas al Palau Blaugrana, i també del bon moment que passa l'equip de Tino Pérez. En parlava així el tècnic.
Creo que nos llega nuestro mejor momento a nivel de optimismo, de ánimos y sobre todo de estatus técnico, táctico también. Y bueno, pues por lo demás, con muchísima ilusión y consciente de esa responsabilidad. No tiene nada que ver con la temporada regular, es un solo partido. Normalmente los equipos más importantes tienen más responsabilidad. El equipo que es menos importante o llega ahí un poco más de tapado generalmente da alguna sorpresa porque, como te digo, a un partido puede ocurrir cualquier cosa. Si no tienes un buen día, te puedes ir a casa.
El Barça, que això sí, té la baixa d'última hora del pivot titular, el brasiler Fitz. En canvi, Indústries arriba amb tota la plantilla disponible i amb tota la il·lusió del món. Així ho explicava l'entrenador Xavi Closas.
A il·lusió no ens guanyarà ningú, perquè la il·lusió que hi ha dins el vestidor per aconseguir o gaudir d'aquesta copa és bestial, no? Després ja veurem a veure si som capaços de competir-la, que jo crec que sí, però a il·lusió i a ganes de fer-ho bé amb un escenari que serà bestial, jo crec que som a l'equip 1. Crec que som nosaltres l'únic infiltrau, no?, que es diu, perquè la resta dels altres 7, si haguessin començat la temporada, haguessin dit que aquests 7 estarien a Copa Espanya, no? L'única sorpresa que es pot donar és la nostra. Per tant, diuen que a la Copa sempre hi ha alguna sorpresa, no?, i esperem que sigui aquesta.
Ho veurem avui a partir d'un quart de 10 de la nit, aquest Barça-Indústries per tancar aquests quarts de final de Copa d'Espanya. Abans de les 7 jugarà el Peñíscola-Cartagena, d'on sortirà el rival de l'equip català que passi a semifinals. Aquestes semis es jugaran demà a 2:15 de la nit, a la que ens interessa, amb el Barça o l'Indústries, i abans a 7:15 l'altra. La final serà diumenge a les 6 de la tarda també en aquest Palacio de los Deportes de Múrcia. En vol un apunt, demà a la xarxa Més en BOTV tornem a tenir el millor en vol estatal de, en aquest cas, en categoria femenina, amb el partit del CAC Granollers, que rep al Palau d'Esports al Morvedre valencià, en partit de la 20a jornada de Lliga Guerreres, demà a les 6 de la tarda. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Les vallesanes volen deixar enrere la 46a edició de la Copa de la Reina i ho faran davant el seu rival dels quarts de final d'aquella competició. L'equip dirigit per Robert Cuesta tornarà a rebre el Balonmano Morvedre. Ara bé, en un canvi d'escenari, les vallesanes jugaran al pavelló del Congost, ja que durant aquest cap de setmana es disputa el Campionat de Catalunya de Shows i Quartets de Patinatge Artístic al Palau d'Esports. Escoltem ara a Robert Cuesta, entrenador del CAC7 Balonmano Granollers.
És un partit on els dos equips tenim com a objectiu sumar els dos punts, nosaltres per continuar enganxats a dalt i elles per intentar sortir de la zona de play-down, i això fa que sigui un rival molt, molt complicat, no? I ja et dic, haurem d'estar molt concentrades en el nostre joc, haurem d'estar molt concentrades en nosaltres i sobretot, insisteixo, no?, en els seus canvis defensius, en saber quina jugadora tindrem davant, tant per atac com en defensa, perquè són perfils diferents i hem de fer un molt bon partit, sens dubte.
Els precedents afavoreixen el CAC7 Balonmano Granollers. Només cal anar 8 dies enrere quan les vallesanes van superar per 32-27 a l'equip valencià. Les de Robert Cuesta volen sumar 2 punts per afiançar-se a la part alta de la classificació de la Lliga Guerreres. Ara per ara es troben a la 5a plaça de la taula, a només 3 punts del Porriño.
Gràcies, Arnau. I en hoquei patins, el pavelló Maria Víctor de Palau Solità de Plegamans serà la seu de la Final Four de la Champions femenina, que es disputarà el cap de setmana del 26 i 27 d'abril amb el Palau com a únic representant català, que s'enfrontarà al Benfica a semifinals. Una codinenca, Roger Rams.
Després que fa uns dies que l'hoquei Club Palau anuncies la seva candidatura aquest dijous al vespre, la Federació Europea d'Hoquei Patins ha confirmat que el municipi vallesà serà l'escenari de la final a 4 de la Lliga de Campions femenina, que es disputarà els dies 26 i 27 del pròxim mes d'abril. El Palau, un dels quatre equips que opta el títol, aprofitarà aquest esdeveniment, la final, per fer l'acte central dels 50 anys del club que s'estan celebrant aquest 2025. El president de l'entitat, Salva García, es mostrava molt satisfet d'haver estat al municipi escollit i explica, però, que des d'avui el club ja treballa en l'organització d'una final que es preveu que porti desenes d'aficionats fins a Palau.
Bé, doncs ara que ja sabem que hem estat escollit club organitzador d'aquesta Final Four, estem molt contents de portar a Palau Solità de Plegamans el millor hoquei femení, i quina millor manera de fer-ho que amb aquest 50 aniversari que està celebrant el club. Ara només ens queda posar-nos a treballar, tenim molt pocs dies de marge, tenim un mes i escaig, i esperem estar a l'alçada de l'esdeveniment i que sigui un èxit per tothom.
El pavelló Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans serà de nou la pista on es jugarà aquesta final a 4 després que s'hi jugués ja una fa 3 temporades. Els 4 equips candidats a la Champions són el Palau, que s'enfrontarà al Benfica el dia 26, i el Telecable de Gijón, que el mateix dia es veurà les cares amb el Fraga.
Gràcies, Roger. I en waterpolo, demà arrenquen els quarts de final de la Champions femenina amb 3 equips catalans. De fet, tenim un duel català entre Sant Andreu i Mataró amb l'anada demà a 6:15 a Barcelona. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
L'assolit Mataró estrena els quarts de la Champions League a la piscina del Sant Andreu, un centre de natació Mataró que creix cada dia que passa, especialment en defensa, però que té la baixa assegurada per aquest partit de la capitana Clara Cambrai. A més, el Club Natació Sant Andreu ve de guanyar la Copa de la Reina davant de l'Estrelpool Sabadell i es mostra, ara per ara, com un equip molt conjuntat. Helena Padilla és la responsable de waterpolo del Centre Natació Mataró.
el marcador on volíem, i això és molt important de cara al cap de setmana, on hem d'intentar frenar tot el potencial en atac que té Sant Andreu, un partit que serà molt important i que animem a tothom a venir a piscina i animar-nos, perquè us necessitem.
El partit de tornada es jugarà dissabte 29 de març a partir de la 1 al Sorrall de Mataró. L'equip guanyador jugarà les semifinals contra l'Horizonte de Catània o el Ferencváros d'Hongria, i deixant a l'altra banda de l'encreuament l'Astralpul Sabadell.
Gràcies, Oriol. I en categoria masculina, parlant del Sabadell, ja tenim el Sabadell a una semifinal, altra semifinal europea, en aquest cas a l'Eurocup. Els ballesans van perdre 14-9 ahir a la piscina del Primorac Cotor de Montenegro, però fan bons els 8 gols de marge de l'anada. Ràdio Sabadell, Ariadna Arroyo.
El Kello Natació Sabadell s'ha classificat per les semifinals de l'Eurocup de waterpolo masculí. Ahir a la tarda, a Montenegro, el club va administrar bé la renda de 8 gols de l'anada i, tot i la derrota final sabadellenca, ja és entre els 4 millors de la competició. A la piscina del Primorac, a Cotor, els sabadellencs van anar per davant en el marcador fins al 6-9 del tram final del tercer quart. A partir d'aleshores, però, els montenegrins van fer un parcial de 8-0 fins al 14-9 final. L'eliminatòria no va estar en risc en cap moment, però el tècnic Quim Colet reconeix que el regust no pot ser positiu.
Potser avui tenia menys rotació de l'habitual per les baixes del Jan i del Javi Bustos, i bé, aquesta una mica falta d'energia ha fet que no seguíssim jugant per sistema, i això hem entrat en una dinàmica negativa que, evidentment, suposo que mentalment saps que l'eliminatòria no passa per ell, però et deixa un mal regust de boca.
El Prorreco serà el rival del Kello Natació Sabadell a les semifinals. Els italians ja havien guanyat el Bassas per 2 gols a Budapest i ahir van golejar-lo per 14-7. L'anada serà el 3 d'abril a la Ligúria, a Itàlia, a Recco, i la tornada el dia 24 del mateix mes, 2 setmanes més tard, a Canllong. L'altra semifinal enfrontarà el Mladost croat amb el Radnički serbi.
Gràcies, Adrián, i fins aquí l'enjoc. Nosaltres tornem dilluns. Fins llavors, com dèiem, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. Aquest dissabte 22 de març, més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir el teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat. El teatre t'omple.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda.